Les 10 i 11, a les 5 i 11, disculpeu el temps d'espera, ja seguim en directe. Aquí a l'estudi, ara molt ben acompanyats, som multitud, ara mateix. Aquí a l'estudi 1 som 5 homes i 2 homes, crec, vamos. I és per xerrar la 15a trobada de poetes que va tenir lloc, el Formentera Pont de Poesia, que va tenir lloc ahir vespre, el Tour Gabrielet, a les 8, i que ara tindrà una continuació, com sempre, aquest vessant més pedagògic, bé, de festa poètica, però amb aquesta voluntat, amb aquesta intenció, doncs, de despertar aquest coquet de la poesia entre els estudiants adolescents. Elias Marc Ferrer, res, d'aquí una horeta hi tindrem els nostres convidats, allà, doncs, llegint algunes de les seves poesies i responent a qualsevol pregunta que tinguin esgarrits. Avui aquí amb nosaltres tenim en Biel Mesquida, que va venir de Mallorca. Bon dia, Biel.
Bon dia, bona hora.
I també tenim... Carai, espera. Pots tornar a dir, perquè és que mos agrada, quan ve algú amb una veu així radiofònica, mos agrada abusar d'ella i mos agrada... Pots tornar a repetir el bon dia i bona hora, aquest?
Bon dia i bona hora.
Carai. Carai. Bueno, tu, això va mal repartit, això dels gens. Escolta, en Pere Gomila, de l'Alló, de Menorca. Bon dia, Pere.
Bon dia.
També tenim en Josep Anton Sol de Vila, de Barcelona.
Hola, bon dia.
Na Maria Teresa Ferrer, de Formentera.
Hola, bon dia.
I na Begoña Pozo, de València.
Hola, bon dia.
València Ciutat. I en Pep Tur, que és Portmanyà, que és a Eivissa. Molt bon dia, Pep.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos al 6 aquest matí. Maria Teresa, tu com a anfitriona des de l'Obra Cultural de Balear de aquí a Formentera, aquest pont de poesia enguany dedicat a la figura de Josep Maria Llompart.
Sí, des de l'Obra Cultural Balear de Formentera mos hem volgut sumar en els homenatges que s'estan fent arreu, principalment des de l'Obra Cultural Balear, la figura de Josep Maria Llompart, un referent per la nostra literatura, per les lletres catalanes, i també un referent com a activista cultural, entre altres coses, i que va rebre nombroses distincions, com varen ser el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi, entre molts altres. I a propòsit de que el dia 23 de maig es varen fer 100 anys del seu naixement, com dic, hem volgut fer aquest homenatge amb motiu de Sant Llompart, que s'està commemorant a tot arreu. Espero que així sigui arreu dels territoris de parla catalana. I nosaltres feim un senzill homenatge, però un homenatge també majúscul en paraules cap a aquesta figura, convidant poetes de tot arreu, no? Tenim bona representació aquí de grans poetes, amb poesia pròpia, però també ahir vam poder disfrutar d'un tas de Llompart a través de seus poemes.
Molt bé, què destacaria, Maria Teresa Ferrer, de Llompart, per tots aquells que ens escolten des de casa i que malauradament no en saben res, no el coneixen?
Bé, això d'aquí és complicat. Sempre nosaltres també d'alguna manera tenim una funció divulgativa, tenim l'obligació d'explicar, d'alguna forma de fer estimar, no?, aquests grans poetes, aquestes figures, i intentar sobretot, quan es va a l'institut, d'apropar la poesia, no?, a les joves, i també d'alguna manera visibilitzar que els poetes som reals, no?, que som de carn i os i que no som figures de desfassades de fa un parell de segles, que és una mica la visió que tenen. I la veritat és que cada any, quan anem allí, veuen que els poetes som reals, que som gent normal, que escrivim, que vivim, que fem poesia, se n'enduen una bona sorpresa, i per nosaltres això és molt gratificant. El recital que hi vàrem fer en el Centre Gabrielet va ser emotiu, va ser de commemoració, però és veritat que l'experiència a l'institut cada any deixa molt bon gust de boca, perquè els alumnes ho agraeixen moltíssim, s'agraeix molt que els poetes de carn i os entrin a les aules i mostrin la seva poesia.
Els alumnes que sovint diem, doncs, que viuen, doncs, allunyats de la poesia i podríem dir doncs, que una gran majoria ho fan, no? Pel que fa doncs, a la nostra concepció de poesia clàssica, més enllà doncs, del que hagin d'estudiar perquè està inclòs en els seus temaris curriculars. Sí que, per exemple, doncs, poden rebatre aquesta afirmació meva i puc dir doncs, la meva experiència com a pare doncs, dient no, però és que nosaltres escoltem rap, escoltem música en la qual doncs, hi ha un munt de rimes i això doncs, tu no entens aquesta, el que he dit aquesta, perquè és un codi concret o perquè ha dit amb això es refereix a això i és una metàfora i tal. Com ho veuríeu? Si tinguéssiu aquesta discussió, doncs, ja sigui amb un fill, amb un nebot, amb un net que escolta doncs, a rap, a hip-hop, músiques urbanes en la qual doncs, es rima, en la qual doncs, es fan servir doncs, usos de metàfores, etc. Què els diríeu? Que endavant, que ja esteu d'acord, que és una manera més de fer poesia? Vinga, va, tu.
Pues, jo sí, directament. A més, és una bona manera. Jo, les vegades que he pogut parlar amb gent més jove, el que els dic és que facin una prova molt senzilla i és que llegeixin les lletres d'aquestes cançons que els agraden sense la música, que senzillament els llegeixin, que els hi posin ells el seu ritme. I és una manera d'entrar dins el que és la paraula que acompanyen aquestes cançons. Jo, particularment, reconec que entre les meves referències literàries actuals hi ha molts músics. Jo tinc com a referència estilística gent com Nick Cave o gent com... una mica més enrere me'n podria anar a Santiago Cerón o Bob Dylan, i els llegeixo. Més enllà d'escoltar-los, llegeixo les seves lletres. I jo crec que sí, que és una molt bona manera d'entrar-hi.
Bueno, en aquest cas, clar, hem anat a buscar els noms, Bob Dylan és un Nobel de literatura, directament. O sigui, dic perquè de vegades el rap, o sigui, Nick Cave també té les seves lletres, són per descomptat líriques sovint, però dic que, clar, en el rap de vegades, doncs, o fins i tot doncs, amb altra música urbana, sovint es fa servir molt doncs, l'eslang del carrer i tal, i fins i tot són temàtiques que potser de vegades doncs, mos queda una miqueta lluny, no? Tot i que sempre s'ha parlat de drogues, de sexe...
Però és que és així, no sé què pensar de la resta, però la poesia ho abarca absolutament tot. Tot. No hi ha un límit, no hi ha una frontera. La frontera és la paraula. Si la paraula hi és, pots parlar de lo que vulguis. I en aquest sentit, incorporar slang, incorporar altres maneres de comunicar-se que a nosaltres ens poden semblar llunyanes, però que són perfectament vàlides.
Begoña, sí. Tu què dius que sí?
Sí, jo dic que sí. I a més, de fet, estava pensant a dos grups, per exemple, del País Valencià, que crec que són molt potents. Un que ha tornat ara després de 10 anys, un altre que s'ho han deixat ara, i que són La Raïz, per exemple, que ara està fent una gira novament, i Zoo. Som dos grups on la paraula no, té tot i ser pes més pròxima al rap, en aquest cas, tant en espanyol com en català, i evidentment funciona. Vull dir, jo el que crec és que a l'institut, en tot cas, no, el professorat ha de fer un esforç per mostrar la força que té la paraula i com tots els mecanismes estan al servei de, i segons com vulguis fer-lo servir, doncs pots utilitzar un discurs o un altre. Però al cap i a la fi és això, és a dir, no està lluny, vull dir, el maridatge poesia-música des d'Homer està. Vull dir, la poesia és musicalitat, és la base. Ara, si el que tu vols és marcar i fer-los patir, que facin un sonet, perquè sí, sense entendre com funciona... Però el sonet fa part de la tradició literària i per exemple, el Pedrals ha reinventat el sonet pedralcià o el Manel Marí, que era divisa, va fer el sonet brut. Vull dir, al final, la paraula és juganera també i és deixar-los l'espai obert, no? O sigui que per a mi van completament lligades. Ara ja després cadascú del gust i de les ganes que tinga de fer amb un codi o amb un altre.
Escolteu, Biel, Pere, Josep, vosaltres vau entrar a la poesia directament a través del text, a través del paper, o a través d'escoltant, doncs, assumeixo doncs, que escoltàveu a Brassans o també doncs, a alguns cantautors italians i fins i tot després doncs, contemporanis com d'aquí, com doncs, tota la nova cançó, etc. No sé, va ser primer la música o el paper?
Les dues coses. Jo crec que ja de ben jovenet tenia hi havia turisme, tenia unes amigues franceses, me regalaven discos d'en Jacques Brel, m'entusiasmava, m'aprenia Na Maquita Pa, va ser una de les primeres cançons que vaig saber de memòria, i me sabia de memòria la lletra i me sabia la música, i també hi havia na Bàrbara, hi havia na Edith Piaf, després en la nova cançó, tots els de la nova cançó, en Raimon, en Llach, na Maria Almà, etc. són com a germans, que també mos hem après des de les seves lletres. Jo puc cantar les cançons de moda en Raimon ara mateix, i també puc cantar Usias Marc ara mateix, cantat per Raimon, i puc cantar... I les cant, quan vaig a caminar, és una cosa que els dediquen els joves. Penseu que la poesia i la cançó vos han d'acompanyar sempre. Si aneu a caminar i aneu, vos preu posats auriculars, però també vosaltres podeu cantar, i llavors es millorareu tot, i millorareu sa veu, i tindreu una veu més seductora. Llegir poesia fa tornar guapos, sentir poesia fa tornar guapos a les cèl·lules neuronals, fa tornar guapos a sa mirada, vos convertiu en uns seductors. Lligar amb un poema és magnífic, vull dir, és extraordinari. Vull dir, la poesia hauria de ser un aliment des de la infantesa. Jo tinc sort perquè mon pare i mon mare eren mestres d'escola, i jo vaig néixer, com aquell qui diu, dins una escola, i ja en els 2 anys escrivia i escoltava, i vaig voler aprendre des de ben petit poemes, i també va molt bé per la memòria. És a dir, els joves haurien de saber que la memòria, si els professors els ho expliquen, abans estava molt mal vista la memòria, però ara tots els estudiosos del cervell diuen que la base de la intel·ligència és la memòria. Si no tens memòria, si tu vas a Sant Google tot el sant dia, si no aprens res, acabaràs boig, beneit, robot.
Sí, jo diria que també semblant a en Biel, tal vegada primer va ser un poc el text per l'ambient familiar, però després tot d'una també Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, jo que sé, entraven en aquella època molt dins la poesia també a través d'aquestes cançons. Però en qualsevol cas, i tornant un poc en el que parlaven abans de rap, sí que voldria afegir que la poesia repentista hi ha estat sempre. A Menorca, per exemple, tenim molt, i a Mallorca també, s'ha incrementat molt el glosat menorquí. És un tipus de repentisme més tradicional, sortit de la pagesia, més popular, el rap és més urbà, però de totes maneres aquest tipus de poesia, diguem-ne, més popular, hi ha estat sempre, i continua ara per 2 camins diferents, però vaja, no deixa de ser poesia, una manifestació més, com deien ells, de la paraula. No?
Bé, jo soc d'aquesta generació que va créixer, diguéssim, poèticament entre les cançons i la lectura, però ara diré una cosa que segurament els meus companys, la majoria, no estaran d'acord i m'apedregaran, però bueno, ho he de dir. Jo he de fer una distinció, és a dir, sí que amb tota aquesta poesia repentista i el rap, etc., les persones joves, nois, joves, poden entrar en el món de la paraula, en el món... Però de passar d'aquest món a la lírica, aquest és un pas que cada vegada veig més difícil. Malgrat que existeixen tots aquests elements per entrar-hi, després hi ha un pas que el veig cada vegada més lluny. Això és la meva opinió. No sé què pensen els altres.
No, jo no hi estic d'acord. Pensa que, per exemple, aquesta dona... que pot agradar o no pot agradar, però convoca en aquests moments, convoca milions de persones, una Taylor Swift. Si mires les seves lletres, podria ser un poema de qui t'he de dir, de na Maria Antònia Salvà. És a dir, moltes les lletres de na Taylor Swift són més bones que molt de poema de na Maria Antònia Salvà, i tenen una lírica molt clara i fonda, i que arriba a la gent, i la gent s'aprèn les lletres i les canta. A vegades ella posa la música i fa allò que mos feia i la nostra cantant també, de que la gent cantàs i la gent canta, com sempre s'ha fet en aquests grans monstres de la cançó. Jo crec que, no, en aquest sentit, crec que la lírica arriba per tots els cantons. És a dir, jo quan t'escoltava i aprenia les cançons de Na Bàrbara o de Edith Piaf, allà hi ha lírica?
Jo estic d'acord, és el que estic dient, que hi havia lírica. Confesso que no puc rebatre el tema de les lletres de la Taylor Swift perquè no hi he entrat jo en això i ho desconec, és possible. Però en general no ho trobo, en general no ho trobo en aquestes noves manifestacions.
Mira els mallorquins aquests, Antònia Font.
Bueno, això és una altra història. Això és una altra història,
Si té una cançó dedicada doncs, a les paraules, me sobren paraules, no?
Una oda a les paraules.
Vull dir que estem parlant d'un segment, diguéssim, de transmissió musico-oral, les més recents, que trobo que falta això. Trobo que hi ha un pas que no es dona en el precisament, en tot aquest camp anterior, tots aquests autors que hem dit, hi ha poesia, hi ha música, però hi ha molta poesia. I bueno, aquesta és la meva opinió, vaja.
Sí, però potser també en els anys 80, en els anys 70, quan surt Velvet Underground o grups així que comencen a parlar obertament de drogues i comencen a fer servir un anglès més descarrer a l'hora de composar, en el moment en su que surt, molt probablement es diu, també era aquest, no? Dir, això no és literari, això no és... I amb els temps ens hem donat que sí, o sigui, a poc anem assumint els nous llenguatges, a poc anem assumint, i no només amb la música, amb la poesia, amb el cinema mateix també. O sigui, el cinema està canviant, i està canviant perquè les maneres d'entendre l'audiovisual per part de la gent jove han canviat per mort de la telefonia mòbil, els muntatges ara cada vegada són més ràpids... perquè el llenguatge és aquest, i crec que amb la paraula passa el mateix. Ara estem en un moment potser de transició cap a nous llenguatges literaris que de moment s'estan plasmant en el rap, en el hip-hop, en el pop, en el rock, majoritàriament, però crec que a poc s'aniran esmicolant i es aniran filtrant cap a l'apartat literari i començarem a veure noves narratives. Jo ja estic llegint algunes novel·les, alguns poemaris de gent molt jove que a mi em xoquen, ho he de dir, però que també m'atreuen molt perquè s'estan fent coses noves que estan obrint portes molt, molt interessants. Jo crec que estem... Igual estem en un moment d'impàs, igual estem en un moment de transició, però crec que és un moment de transició bastant interessant. I és veritat que potser la gent jove es queda molt en la música i no dona espai per posar-se a escriure, però quan aquestes noves narratives comencin a aparèixer, igual sí, però tots aquests processos crec que necessiten temps, adquirir aquest nou llenguatge, aquestes noves paraules, anar-les assumint, anar-les filtrant, i jo crec que a poc anirem arribant en aquestes noves narratives. És el que penso.
Tant de bo.
Us volia... Ara l'escoltava i se m'acudia una idea, i és que... Fa, doncs no sé, 80 anys, 90 anys, 100, 120, 150 abans doncs, d'aquest món, diríem, postmodern que tenim ara, doncs hi havia aquesta idea doncs, que la gent doncs, treballava doncs, a una fàbrica, doncs, a un restaurant de cuiner o de ferrer o al camp o de pescador, i després doncs, hi havia potser un temps doncs, per escriure uns versos, no? Que la poesia pareixia doncs, que era la part no física, la part, diríem, no real de la vida. Avui en dia la realitat és una altra, la realitat és que tot ha de tenir una utilitat, tot ha de ser funcional, tot ha de ser... estem fent constantment coses... diríem pel nostre interès, per un interès clar, i la poesia s'ha convertit precisament en allò real, no? La poesia o qualsevol passió que tinguem s'ha convertit en allò físic, no? En allò que mos allunya una miqueta de que mos acosta a nosaltres mateixos i que mos allunya de del que és el dia a dia aquest frenètic que tenim. No sé si teniu aquesta sensació, aquest canvi de tornes pel que fa al paper de la poesia i altres aficions, ja sigui la poesia, ja sigui tocar una lira o ja sigui doncs, qualsevol afició doncs, que n'impliqui doncs, això, una activitat doncs, per treure el rendiment d'alguna cosa.
Això seria el que els filòsofs més, que jo m'agraden més, parlen de l'utilitat de l'inútil. La poesia és l'utilitat. La literatura potser sigui la literatura i la poesia com a gran essència literària té que no hi ha cap llenguatge que li sigui estranger. Tots els llenguatges li van bé. Li va bé el llenguatge científic, el llenguatge d'escarrer, el llenguatge tecnològic... No hi ha res que li sigui estranger.
Em sembla que era un Chordine, no? Que tenia un text que es deia...
La utilitat de l'inútil, sí.
I llavors, aquesta obertura a tots els llenguatges fa que sigui un dels territoris més rics que existeixen. El meu estimat mestre Roland Barthes. Roland Barthes deia que si de cop i volta han de desaparèixer totes les disciplines i tots els sabers, quin s'hauria de salvar? La literatura. Per què? Perquè la literatura, dins la literatura, hi trobes de tot. Hi trobes tractat de medicina, hi trobes consells remeiers, hi trobes oracions, hi trobes la Bíblia, la gran literatura, els llibres sagrats són la gran literatura. La literatura se troba per tot. La literatura és allò que ens fa més humans i allò més humà i allò que ens salva. Jo crec que la literatura és allò que ens salva.
Mm. Jo diria sobretot la poesia, que és la cosa més inassimilable pel mercat. El mercat ho intenta assimilar tot, no hi transformar-ho tot i convertir-ho tot en negoci, i en la poesia no podrà mai. I jo crec que, així com l'art té una part molt important de negoci i de muntatge estrany...
Qui va ser l'últim poeta que es va poder viure la poesia? No sé, Kai Tempest, potser? O sigui, no, actualment...
No, jo diria que mai. Jo diria que Brines, però per les rendes familiars que tenia. No, no, això és una cosa... Vull dir, no...
I amb això de
la poesia no és una altra història.
La utilitat de la poesia, que moltes vegades vas a llocs i sempre surt la pregunta, per què serveix la poesia? I com que pots estar dos dies parlant o pots dir, per què serveix respirar?
A mi el que, recuperant el fil de l'abans, abans pareixia que la poesia servia per evadir-te i ara pareix que serveix per tornar al món.
Mm. Per què serveix respirar?
Perquè estem tot el dia evadits, no? O sigui...
Jo és que, francament, crec que la poesia ha estat sempre ahí. Vull dir, és igual més la percepció que se pot tenir, sobretot quan mirem les coses amb distància, però, no sé, Ausias Marc feia de tot. I no crec que la seva poesia estiguera lluny de la seva vivència quotidiana. El que passa és més com nosaltres hem rebut ara aquests textos, que ens sembla que això que està allà molt lluny, no? I potser els col·loquem on realment en aquell moment no estaven. O sigui que al final és això, com deia Vial abans, no? Per fer-nos més guapos, per lligar, per respirar, és a dir, serveix per a tot el que tu vulguis. Per tant, és una cosa de tots els dies. Si la posem allà, en un pedestal, és quan comencem a tenir problemes i a pensar que som senyores i senyors grocs, color sípia, que no serveixen per a res, que és el que passa als llibres de text habitualment.
Ara mateix ha sortit una traducció d'en Pau Sabater, d'un jove, deu tenir 40 anys, en Pau Sabater, de Ilíada. Ilíada és el gran test que tenim poètic als humans de tots els segles. I Ilíada s'ha convertit en un best-seller. Perquè
a la casa dels clàssics, no? Està...
Sí.
Perquè Ilíada és això, Ilíada és una novel·la policiaca, Ilíada és una narrativa bestial, Ilíada pots... Jo he viscut en les traduccions d'Ilíada des de la Riba fins al Sabater i jo em feia gràcia perquè se'l dia de llegir que em va agradar molt que el Josep Carner li va dir a la Mercè Rodora de «Vostè hauria d'escriure poesia». I ella diu «No, jo no sé fer narració, no sé fer poesia». Diu «No, i doncs sap què ha de fer? Vostè cada dia agafi Ilíada i llegesqui 20 versos». Un dia, l'endemà, els mateixos 20 versos, l'endemà, els mateixos 20 versos, l'endemà, els mateixos 20 versos, i veurà que al cap d'un mes li haurà quedat aquella música i vostè s'ha posat a escriure poesia com una boja. I ho va fer, i va escriure poesia, ara sortirà Godall, sortirà la seva poesia, sí, i ja havia sortit una edició, sí, ha sortit de, poques edicions de Rodoreda, de la seva poesia. Però Rodoreda no tan sols. No, a més, jo lluit contra que la poesia siguin els hexàmetres, siguin els sonets, siguin les formes mètriques marcades. La poesia ja han de pensar, jo pens, i els meus mestres, el Blai Bonet, en el pròleg de l'Evangeli segon un de tants, ho diu, que la poesia se troba per tot, i en el segle XX se troba la poesia, és el cinema d'Antonioni, el cinema de Godard, el cinema de John Huston, la poesia impregna totes les obres de creació. La poesia és creació, i si no lluitam per la creació, sigui la creació que sigui, acabarem convertits en màquines, en robots, que és el que volen els negrocapitalistes que mos dominen, mos volen convertir en consumidors, que no pensem, que no tinguem, que no llegir, deixar-se dur per mitjans de comunicació i els seus fake news, i seria el triomf d'en Putin i d'en Trump.
La qüestió és com revertir-ho.
Deixeu-me trobar una altra qüestió. Aquí hi ha dos poetes de terra ferma, en aquest cas català, en aquest cas una altra valenciana, i n'hi ha quatre illencs. Creieu que a grans trets es pot establir una diferència de com escriuen els illencs, de com escriu la gent, doncs, continental?
Jo diria que no.
Jo apostaria que no. Jo sí marcaria una diferenciació, potser en la manera de veure el món d'un illenc, una persona continental.
La poesia de vegades trasllada això, no? La visió del món, no?
Sí, però és que abans estàvem parlant de que la poesia ho accepta tot, la poesia són milers de narratives diferents. És que també podríem parlar de que és diferent un continental de la costa mediterrània i un continental de la maceta castellana. O sigui, aquesta és una pregunta. Jo no m'atreveixo a contestar-la, la veritat.
Jo crec que diferències n'hi ha. De fet, sempre hem dit que el context és fet d'un viure a un lloc o tenir unes condicions socials, ambientals, determinen que la persona sigui també el que és. El poeta, jo crec que al final, amb aquest concepte que dèiem de poesia oberta, poesia actual que tenim actualment, jo crec que sí, que aquí, a veure, cada qual a l'hora d'escriure té un estil, però és veritat que venim determinats per aquestes condicions. I una cosa també que m'ha passat moltes vegades participant en recitals i anant a llocs diferents i tot això, és veure com quan recita un illenc sempre el llenguatge que es fa servir, clar, referents que tenim de la mà, des vent, tota una sèrie de figures que utilitzam, i tot a vegades el ritme dels mateixos poemes pot venir marcat per aquestes condicions físiques, com poden ser les onades a la mà, el brugit del vent, tota una sèrie d'aromes que sense dir-ho els poemes tenen. I es fet també a vegades de ses illes, quizà més petites, es fet de s'aïllament també fa que els poetes no tinguen aquestes influències que potser poden tenir, no, de ses modes que es duen, com pot ser en el Principat, com pot ser més a sa zona potser de Palma, de ciutat, no? Pot ser que estiguen més allunyats d'aquestes modes i que es faci un tipus de poesia que vagi amb unes altres tendències. Llavors, jo crec que sí que d'alguna manera tot, i que els estils de cada un, evidentment, són diferents i van un poc en ses línies personals, sí que aquestes condicions físiques, ambientals, també fan que sa poesia a vegades vagi cap una banda o cap a l'altra, o que tingui uns aromes, uns ritmes diferents. Crec que sí.
Jo només no parlaré de teòricament, relataré una anècdota. En Emili Bou, que sabeu que ha estat per aquí molts anys, en una tertúlia jo vaig llegir uns quants poemes d'un llibre que anava a publicar. En aquests poemes jo no esmentava en cap cas Formentera. Però quan havia llegit tres o quatre poemes, s'aixeca i diu, això és Formentera. Jo els havia escrit aquí. No esmentava Formentera, però estava allà en el poema. Aquesta és l'anècdota. Hi ha una influència, sí.
Clar, hi ha una influència de referents físics i naturals, però no podem oblidar que formam una sola literatura i que al final allò que ens distingeix és justament escriure en català. Dins les petites diferències, després que cadascú pugui tenir de referents propis, com és evident, hi ha poetes que són més urbans perquè la seva vida transcorre dins una ciutat i tenen referents urbans, i altres que tenen més referents naturals perquè són a una illa o perquè viuen, jo que sé, a una zona, a una muntanya, allà on sigui, no? Però al final, allò que mos uneix com a literatura i que mos fa diferents a les altres literatures és el fet d'escriure en una llengua i de formar un conjunt, una nació de catalanoparlants.
Molt bé, com veieu en aquest cas? Bé, mira, tu. Pep, perquè... No, perquè, bueno, no sé, el País Valencià hi ha hagut certa... No sé si... Almenys no està tan mal com ens pensàvem la situació de la llengua. O sigui, potser fa 10-15 anys pensava que estava malament, però bueno, ara han sortit una sèrie... Hòstia, mai s'hagués dit que una banda en valencià ompliria un Withing Center a Madrid.
Anem a veure, això...
Clar, o sigui...
És una altra cosa,
i
però...
I això ajuda al foment de l'ús social de
sí,
la llengua.
Sí, però després tens un govern actual, per exemple, que fa una... dins de l'àmbit de l'educació, es planteja un referèndum sobre si el valencià s'ha d'ensenyar a les escoles...
Això és l'acció política, independentment de l'acció política. Si baixem al carrer i a les escoles... No, t'ho dic a tu... Pep, perquè aquí a Formentera i Eivissa estem veient com... Jo crec que a Mallorca i Menorca no passa tant. Esteu en una situació... Jo crec que esteu en una situació més avantatjada, perquè...
Menorca tal vegada sí, però així tot.
O sigui, tots estem... No som allò de quatre illes, com ho deien, una nació...
No,
no sé
un,
si
país,
ben,
un país.
Un país, bé, no sé ben bé si és així o no, però tots estem en contacte amb menorquins o mallorquines o... però el que estem en contacte són els eivissencs i formenterers, i sí que veiem una regressió permanent de l'ús social del català, sobretot en les noves generacions.
Una regressió que fa
feredat i estem ja en estat de pànic. No sé quin paper pot jugar precisament la literatura en això, la ficció, en tot el que no sigui aprendre els tipus de núvols o no sé, o les matemàtiques en català, què pot fer doncs la ficció per ajudar doncs a revertir aquesta tendència que apareix inexorable?
La ficció fa el que estem fent, que és escriure en català i intentar difondre el català a través de la creació artística. És veritat, la situació no és que sigui preocupant, és que és alarmant. És molt, molt alarmant ara mateix a Eivissa, a Formentera, m'entenc que...
Sí, igual.
Que també perquè s'està perdent, bàsicament, l'ús social de la llengua. Jo conec prou gent que llegeix en català i que consumeix cultura en català, però que la seva llengua social, quan està en els seus entorns, és el castellà. Llavors, sí, s'esforça ja és, i jo crec que realment aquí en som una prova, som un grup de poetes que utilitzem el català, que reivindicam el català, que volem defensar el català i volem que el català sigui una llengua forta, no només culturalment. Nosaltres volem el català com una llengua forta de país, de nació, però realment el que estem perdent és l'ús social. I encara que és veritat que deies que està la qüestió que una cosa és la part política o no de ser... La part política és prou important, perquè no és només el fet de que es faci un referèndum sobre si és valencià ha de ser una llengua. És que a Balears, i ahir a la nit ho comentàvem, s'està començant a fer que la llengua sigui una eina... s'utilitzi com una eina folcloritzant.
Ja.
Com va passar amb el seu temps amb els balls de Bot o els balls pagès, sí, etc. Com una anècdota. i això s'està promovent des de les institucions públiques.
Jo el que treballo és que el català va sobreviure un decret de nova planta, va sobreviure el franquisme, 40 anys de franquisme, i que el que veia fa 30 o 40 anys el que és com un entusiasme de gent fins i tot no catalano parlant, que deia, jo he crescut aquí, jo vull parlar com d'aquí, que això amb les noves generacions ja ho veig, que ha desaparegut, que és una llengua que no està de moda, que no mola. O sigui...
Bueno, però aquí també hi ha una cosa que ara experimentarem quan anem a l'institut. Les primeres vegades que jo vaig anar a l'institut, la composició dels alumnes era de llencs i algun... Ara entres allà i és un mosaic. Mm. I, clar, és un mosaic en el qual el català és minoritari.
Ja, però...
Perquè l'ús, diguéssim, a casa, al carrer, tal, dels que estan allà, no és el català.
Però és un mosaic a Marsella i és un mosaic a Düsseldorf i xerra la
França,
llengua.
França té un que suaia prop, sigues net, parla francès.
I Andorra te diuen que si vol fer feina a Andorra, que la gent va allà a fer feina, has de saber català.
Bueno, en aquest cas potser perquè la llengua té un estat darrere, no?
Bàsicament.
I de totes maneres vull dir una cosa d'aquí de Formentera que m'ha encantat, que és que jo duc un dia i mig entre Eivissa i Formentera, i jo vaig pensar, quan vaig arribar, ara jo parlaré sempre en català, a Eivissa i a Formentera i per tot. Llavors he anat parlant en català primer en els cambrers de Baleària. I sí, no m'han contestat en espanyol perquè no eren d'aquí, eren gent de fora, eren migrants.
Bueno, ja va haver-hi una... Ja va haver-hi el, crec que la política d'empresa en aquest sentit va...
Bé,
ara és un altre.
Bé, política d'empresa. Llavors arrib aquí i a l'hotel me parlen en català. Llavors avui de matí he anat a una farmàcia. A la farmàcia hi havia com quatre persones que feien feina. Quatre, i jo m'he dedicat primer a escoltar. Les quatre senyores aquelles totes...
Sí, sí, sí. Clar, jo em refereixo amb els adolescents. Fer les noves generacions.
Sí, però la nova generació no les han de fer com un tot, són complexes. Mira, noves generacions.
Les conec bé.
Ahir, en el restaurant on vàrem anar a dinar, veia que les cambreres... Bé, a totes les cambreres, tres cambreres que vaig parlar, els vaig parlar també en català. I veia que dues me varen parlar en espanyol. I llavors, és un moment que tenia una pixera total i no podia més, vaig veure una cambrera molt joveneta, que devia tenir 16 anys, i vaig estar pensant, el meu inconscient va pensar, digue-li en espanyol, perquè si no t'entén, es tens que perdis entre que no t'entén i vais en el lloc comú, te compixeràs. Perquè tenia una pixera espantosa. I li vaig dir en català i aquella nina no tan sol me va contestar, sinó me va dir, ai, que maco que és aquest mallorquí que vostè parla. I era una lota de 16 anys. Guapíssima, de més. I vaig arribar a temps.
Em va salvar l'idioma.
Em va salvar l'idioma.
Jo crec que en aquest sentit, el cas del País Valencià, vull dir, vosaltres des d'ací, ara esteu en alerta, en emergència, però és que nosaltres hem estat des del 1707 en emergència. Vull dir, i la llengua continua. És a dir, sí, n'hi ha... s'intenta fragmentar, s'intenta destruir, però si el poble la parla, això continua. Vull dir, el que passa és que s'ha de lluitar tots els dies, al final, no? I resistir amb alegria, com estellers.
Vinga, va, són les 10:49, a les 11:15 teniu cita a l'institut, malgrat que està aquí 5 minuts, però qui gosa, va, per marxar doncs, amb un parell de lectures poètiques? Qui ens vol fer els honors, va?
Vinga, Begoña, doncs un poema que he llegit aquest matí que m'ha impactat molt, és de l'últim llibre de Maria Josep Escrivà, que es diu L'alegria de l'oblit, i com actualment assistim cada dia a aquesta barbàrie que és el genocidi del poble de Palestina, doncs, guerra que som. I porta una citació de Goran Simic, que diu: ha arribat aquell temps en què les grans banderes taparan els paisatges de l'horror i desapareixerà la gent petita que sosté les banderes petites. Una dona ha perdut un fill quan fugia de la guerra, a Clif i abans, a Alep i abans, a Bagdad i abans, a Kibuye, a Sarajevo, a Gaza, a Mogadiscio. A una dona se li ha esmunyit el fill dels braços quan fugia de la guerra. En cada guerra hi ha una dona que es queda amb els braços buits. Hi ha un psicòpata, un violador, un saquejador, un mentider, un marjant i un bufó en cada guerra. Algú que s'ha fet ric amb la misèria i una garseta que empicoteja les despulles. En cada guerra hi ha una veritat universal i un batalló de mentides. I fam, i por, i nit, i semen, i coses esquarterats en cada guerra. Hi ha algú que conhorta el proïsme i fa l'amor. Netament fa l'amor i creu encara en la bondat humana en cada guerra. I serra les dents per la dona que ha perdut el fill mentre fugia de la guerra i no sabia que duia la guerra per sempre amb ella, en ella i en nosaltres, que ens mengem un croissant mentre algú altre fa la guerra, ací i allà, a la guerra que som.
Jo voldria acabar amb un fragment de Llompart, ja que hem començat amb Llompart, que és un fragment d'un poema molt llarg, que només giré els últims versos, dedicat a la seva germana Maria, que va morir amb 40 dies de vida. Oh, Maria Llompart, jo cant la teva mort diminuta, la novella tomba, el blanc enterrament, el plor de vida trencadís com un vals. Cant per sempre les teves ales de paper de seda, el teu mite feliç, el teu aroma de sacup, sepulcre i colònia, el misteri de les flors on vius, que s'obren dures, violentes al sol com les paraules.
Jo voldria un poema de Bartomeu Rosselló Porcel, un jovenníssim poeta que va morir amb 23 anys en plena guerra incivil, i que canta des de Barcelona Estant, que no podia venir a Mallorca perquè Barcelona era zona roja i Mallorca era zona franquista, canta a Mallorca durant la Guerra Civil. Verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes, i damunt del mateix atzur es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen la pluja difícil, la pluja clara, que ve de tu, que era na blava, serra, ple, claror meva. Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls i que em fa tremolar quan el recordo. Ara els jardins hi són com músiques i em cansen, em fatiguen, com en un tedi lent el cor de la tardor ja s'immerseix, concertat en fumeres delicades, i les herbes es cremen a turons de cacera entre somnis de setembre i boires entintades de cap vespre. Tota la meva vida es lliga a tu com a la nit les flames a la fosca. Barcelona, 1937.
Carai, tu, s'ha de dir que ho he llegit de memòria. Abans he fet aquest al·legat en prou de la memòria i ho he llegit de memòria. O sigui, no ho he llegit, o sigui, ho he recitat de memòria. O sigui, i aquí el recitat, no? Quan de vegades pensem, la poesia és per llegir o per ser recitada? Doncs aquí veiem, doncs, amb els tres... amb els tres recitals que han tingut ara, doncs, que per què? Perquè la poesia, doncs, guanya valor en terç quan és recitada. Gràcies als sis per haver-nos acompanyat aquest matí, que vagi molt bé ara a l'institut. I res, de seguida tornem amb en Pepo Rubio, aquí, que m'agafarà el relleu, m'agafa el testimoni, en aquest cas, per xerrar amb en Dudu del que ha set la temporada de Futbol Sala enguany aquí a la nostra illa. Tornem de seguida. Abans, però, volem recordar a Black. A Black era un cantant que va néixer a Liverpool amb el nom de Colin Verncombe, però el seu nom era Black. Tenia un tema molt conegut que es deia Wonderful Life. Es va morir fa un parell d'anys amb un accident de trànsit a Irlanda. I després ja va haver una gent a Itàlia que en va fer una versió ska, Giuliano Palma, que hi us posem aquesta cançó, doncs, perquè l'escolteu. Fins ara. Girls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair.
your eyes.